Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a la Revolució Sexual parlem de BDSM, les pràctiques sexuals que tenen a veure, per exemple, amb la dominació, amb la submissió o amb el bondage.
Recuperarem una conversa del podcast en què parlàvem del BDSM per a principiants. També visitarem un club on en fan i acabarem explicant quins mecanismes fan que el dolor ens generi tant de plaer.
Perquè si del sexe ja se'n parla poc, de BDSM encara menys. És una de les pràctiques sexuals menys estudiades. Al podcast en vam parlar amb el sexòleg Ignasi Puigrodes, probablement una de les persones que més han investigat aquestes pràctiques i que més en saben al nostre país.
BDSM per a principiants. Tot el que sempre t'has preguntat.
Explica'ns què és això del BDSM i què significa cadascuna d'aquestes sigles que potser molta gent encara no coneix.
La pràctica del BDSM és un conjunt d'accions, activitats, pràctiques sexuals, digue'ls-hi com vulguis, en els quals les diferents persones centren la seva excitació en un dels tres eixos que componen aquest acrònim del BDSM. El BD ve del bondage, és a dir, el plaer per la immobilització, ja sigui lligar o immobilitzar a una altra persona o que t'ho facin a tu, el DS o les relacions de dominació o submissió, és a dir, jocs de rol eròtics amb intercanvi de poders, i l'SM del dolor o el sadomasoquisme, que és la part que popularment més es coneixia. Ja depèn de quines persones que consideren que dins del BD també hi ha la D de la disciplina, però aquí sí que hi ha bastant de controvèrsia, hi ha gent que diu que sí i gent que diu que no.
I aquest BDSM forma part del que es coneix com a sexualitat kinky. Què significa aquest terme?
El terme kinky és un terme paraigües. És a dir, inicialment kink significa una cosa que està torçada o desviada de la norma, no? Pressuposant que hi ha una sexualitat normativa, perquè és la bona, la correcta, no? La que hauria de practicar tothom, qualsevol cosa que s'aparti d'aquesta norma és una sexualitat kinky. Una persona que li agradi tenir sexe amb les sabates de tacó posades ja seria un tipus de sexualitat kinky. Que t'agradi vestir-te de pallasso mentre estàs en sexe és una sexualitat kinky. Que sigui swinger és kinky, és a dir, kinky englobaria tant el BDSM com moltes altres pràctiques diferents que s'apartarien del que es considera normatiu.
A la revolució sexual hem aconseguit el testimoni de la dona K, una dona que es defineix a ella mateixa com a dòmina, és a dir, li agrada adoptar aquest rol de dominant i tenir relacions amb homes submisos.
Cuando tenía 24 años, en una época, digamos, un poco de aburrimiento sexual con mi marido, un día así experimentando, pues recuerdo de hacerle un bondad, sentarlo en una silla para hacerlo rabiar. Me había regalado él un consolador y bueno, pues mi idea era, mira, ahora voy a hacerme yo lo que yo quiera y tú vas a mirar y no vas a poder tocarme. Y bueno, fue una forma un poco inconsciente, infantil, pero realmente eso es un bondad y una especie de cuernos que se suele practicar más pactado ya cuando eres consciente de BDSM. Yo soy una dominante, no sádica, me gusta el rol de dominante con sumiso, en el que me gusta desarrollar prácticas como el spank, el bondage, la humillación, siempre, por supuesto, en los términos en que se mueve la BDSM, pactados y consensuado con la persona con la que interactúo.
Ha dit no sàdica, és a dir, que suposem que hi ha diversos tipus de dominants, no?, de diferents graus.
Realment sí, hi ha moltes diferents maneres de viure el BDSM i el fet que t'agradi un dels diferents eixos no significa que t'hagi d'agradar als altres. És a dir, una pot practicar, com aquesta dona, les relacions de dominació-submissió sense que el fet de dominar a les seves parelles sexuals implica haver-los de fer mal a aquestes persones.
I per què creus que ens exciten les fantasies o pràctiques de dominació, de submissió que explicava, de poder?
Cada persona tindrà un motiu pel qual una de les moltes pràctiques possibles, en concret aquella, li genera una excitació. Hem de tenir en compte que vivim en una societat en la qual les dinàmiques de poder són omnipresents a tot arreu. És a dir, des de que som petits i petites amb els nostres pares, mares, a l'escola, germans i germanes grans, estem constantment jugant o experimentant aquestes dinàmiques de poder. Dinàmiques de poder que en certes vegades poden ser terriblement, ja no diria excitants sexuals, però sí plaents. El fet de sentir que tens influència vers altres persones, per certa gent, pot ser molt motivador. És el que es coneix com a motivació de poder dins de la psicologia. I el fet de sentir que no tens l'obligació ni la responsabilitat d'haver de prendre cap decisió, sinó que tot ho delegues a una altra persona, pot ser terriblement alliberador per a aquella gent que se'ls agrada estar en el rol submís.
Aquesta dòmina, que es fa dir Dona K, ens explicava més detalls de les pràctiques sexuals que li agrada fer.
Els fangs són azotes en el trasero con la finalidad de humillar. Se pueden dar en distinta intensidad, depende de la tolerancia al dolor que hayas pactado con tu sumiso. Y bueno, tienen una finalidad erótica y de humillación a la vez. Me gusta mucho el control sexual, ser la propietaria de la sexualidad de un sumiso a través de la puesta de un CB, que es como un cinturón de castidad, y es un dispositivo que se cierra con un candado y la dueña de la llave normalmente suele ser la domina. La finalidad es mantenerlo en un estado mental de constante dominación. El sumiso a la vez siente el dolor y el placer de estar controlado, de no tener el control de sus propias erecciones y la esperanza de que llegue el día en que se abre.
Aquestes pràctiques que ens explicava la Dona K són habituals? Quines són les més habituals en el BDSM?
Les pràctiques per les quals la major part de les persones comença a entrar al BDSM acostumen a ser el tema de l'spanking. Molta gent practica l'spanking amb la seva parella sense estar practicant BDSM, que això que quedi clar. I després una altra de les més habituals és el tema del bondage, la immobilització, ja sigui amb una, com surten les pel·lícules, amb una corbata, un mocador de cera, comprant-se unes canelleres a alguna botiga. Si us plau, que la gent no faci servir manilles, que són bastant perilloses, o a partir d'aquí que la gent es posi a fer coses més elaborades com pot ser el shibari. Són les dues més habituals.
La confiança amb la parella i posar límits o posar paraules clau és bàsic perquè funcioni bé aquesta experiència?
No només l'experiència del BDSM, és a dir, qualsevol tipus d'experiència sexual estaria molt bé que les diferents parts hagin parlat abans de què volen fer i quins són els seus límits, cosa que dins del sexe no BDSM o sexe vainilla, que se'ls diu amb un to despectiu, la major part de les persones no fan i s'estalviarien de molts problemes si la gent deixés clares les coses. Parlar abans de què és el que estem buscant, què esperem, què no volem, aquests diferents límits, és molt important. I el segon punt és la confiança. Si jo confio en el saber fer de l'altra persona i que l'altra persona no serà egoista, sinó que a dins d'aquell encontre qualsevol cosa que es faci sigui prou del plaer comú, aleshores serà més fàcil que surti dels meus zona de confort, no diré límits, diré zona de confort, i m'extreveixi a experimentar certes coses que en altres circumstàncies doncs, em generarien molta més recança. Let's play
Master and Servant. Creus que hi ha molta més gent que gaudeix del BDSM de la que ho diu? O si més no, que ho podrien gaudir però potser no s'atreveixen?
Aquí hi ha un punt divertit i és que no sabem quanta gent practica BDSM. Perquè no s'ha preguntat directament a la població en general, vostè practica BDSM? És a dir, s'han fet molt poques enquestes sobre sexualitat a la població, per exemple, en el cas de la població espanyola. Però sobre BDSM a nivell global no s'ha fet massa res. Igualment, seguint la línia que deia el Rubén, sí que és veritat que per aquesta por dels tabús o de la possible discriminació que rebi per part d'entorns laborals, per exemple, doncs hi ha moltes persones que no admetran mai públicament que practiquen BDSM.
Tu, de fet, Ignasi, ets dels professionals que més han investigat sobre BDSM a casa nostra i un dels projectes que has tirat endavant és el Fetish Project, que és una anàlisi de les característiques de la comunitat kinky i BDSM a tot l'estat. Podem dir que a Catalunya i a l'estat hi ha una comunitat BDSM gran? Hi ha molta gent que gaudeixi d'aquestes pràctiques, tot i que no hi hagi dades, com has explicat.
La resposta curta podria ser sí, més del que ens pensem. La resposta llarga és una miqueta més aproximada o intenta ser-ho. Per exemple, en l'enquesta que es va fer l'any 2009 pel Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la vida sexual de la població espanyola, una de les preguntes era quines joguines eròtiques tenien a casa seva. Resulta que en aquella pregunta, que si no vaig errat van anar al voltant d'unes 15.000 persones que van respondre, un 4,7 o 4,8% de la població va respondre que a casa tenia el que les persones que van fer l'enquesta van etiquetar com a esposes, grilletes i altres coses per a atar. Clar, que aquelles persones tinguin aquest tipus de joguines sexuals no significa que les facin servir o que practiquin BDSM cada cap de setmana, però és una de les dades aproximades, és a dir, entre el 4,7 i el 4,8% de la població espanyola en algun moment o altre tindran material per poder jugar a BDSM. Una altra manera de poder-nos aproximar al volum d'aquesta població. la xarxa social en la qual es troben més persones kinky, si ho direm en genèric, de tot el món, és el que se'n diu el FetLife. És una mena de Facebook, però per pràctiques BDSM. Actualment hi ha al FetLife 82.000 perfils de persones que diuen residir a l'estat espanyol. Això en sortiria entre 1,7 i un 2% de la població espanyola. A la província de Barcelona hi ha 18.000 perfils de persones que practiquin BDSM. 18.200 a tota Catalunya que tinguin un perfil a FetLife. En surt un 2%.
Fixa.
2,4%. Ara bé, tornem a estar altre cop en les mateixes. Pot haver-hi molta gent que estigui practicant BDSM i que no tingui un perfil a FetLife. I pot haver-hi molta gent que tingui un perfil a FetLife que el va fer un dia perquè li va fer la gràcia i allà queda el perfil mort de fàstic i que no sigui un perfil útil. Però és el més aproximat que tenim per poder saber quanta gent hi ha.
I és un perfil determinat, la gent que gaudeix amb el BDSM? Tu creus, pel que fa a edat, a sexualment actius, nivell adquisitiu, què diries?
Que és un calaix de sastre. Per exemple, jo, dins d'aquest estudi que has mencionat, el Fetish Project, van arribar a tenir 1.086 respostes i de l'anàlisi d'aquestes dades em sortia, per exemple, que la major part d'aquestes persones resideixen en municipis de més de 500.000 habitants. Moltes més que no pas la població general. Moltes d'elles es declaraven atees. Va sortir també que eren persones que a nivell d'orientació política estaven entre l'esquerra moderada i l'extrema esquerra, per exemple. I altres característiques, de si són persones casades, si són persones solteres, hi ha de tot. O sigui, podria començar aquí ara a dir dades, però crec que avorriria l'audiència en totes les coses que podria dir.
Psicològicament, el perfil de persona dominant o submisa tenen algunes característiques determinades?
Sí que hi ha dins de l'imaginari popular una gran tendència a pressuposar que aquells, sobretot homes de cert poder o nivell adquisitiu, que tenen un càrrec de responsabilitat en una empresa, que van allà amb traje i corbata, que són molt agressius en aquest món dels negocis, quan estan allí tenen moltes ganes de ser submisos d'una dona. Hi ha, altre cop, de tot. És a dir, hi haurà certes persones que en la seva vida real seran persones molt dominants i que quan estiguin en les seves pràctiques sexuals BDSM també vulguin continuar desenvolupant aquest paper o aquest rol de persona dominant, i altres persones que, al contrari, podran fer una inversió de papers. El que sí, com apuntava abans, que una cosa important és que en les persones dominants sol haver-hi el que se'n diu una motivació de poder. És a dir, sento un plaer pel fet de saber que puc influir en terceres persones. Si l'audiència té ganes de llegir-ho, hi ha un llibre molt interessant que es diu Una defensa del masoquismo, d'Anita Phillips. Està descatalogat, però encara es poden trobar alguns exemplars aquí i allà, i que fa una descripció molt bonica de què és el que està buscant una persona submisa o una persona masoquista, que diu ella. Que és aquest punt de sentir-se a la mercè d'una tormenta. És a dir, aquella sensació de sentir-se un puntet minúscul davant de les grans forces de l'univers, en aquell cas de l'oceà, seguint la seva metàfora.
Verdaderamente cuesta encontrar un sumiso verdadero. No cuesta encontrar personas que quieran probar una práctica de BDSM determinada.
És cert que hi ha més dones submisses que homes, Ignasi?
Segons l'estudi que vaig fer, sí. Em va sortir un gran biaix de gènere en quant a que hi havia moltes més dones submisses i molts més homes dominants. Si la nostra societat és masclista i heteropatriarcal, és d'esperar que qualsevol creació cultural o creació social de la nostra societat també ho sigui. En una de les jornades de debat que feien en un club BDSM d'aquí de Barcelona, en l'òrbita de IO, vam justament treure aquest tema, no? Vam titular-ho la jornada com a identitat de gènere i BDSM, o feminisme i BDSM, no en recordo. I una persona assistent, l'Alexia, va fer un comentari que vaig trobar molt encertat. Deia que, clar, diu, una dona, que la societat li diu com ha de ser, fins i tot se li tirarà encara si fa tloptes, si no fa tobles, si depèn de com és el seu cos, depèn de com sigui la seva sexualitat, atrevir-se a apropiar-se de la seva sexualitat i decidir viure una cosa que està fora de la norma, una cosa que sigui kinky, a sobre trencar una altra barrera més, com és deixo de ser una persona submisa, com em diu la societat que he de ser pel fet de ser dona, i passa a ser una persona dominant, és un segon pas que moltes vegades costa de fer. Segons aquesta noia, deia, per la meva experiència, diu, hi ha moltes dones que comencen com a submises i al cap del temps estan al món del BDSM, quan ja senten que estan més còmodes en aquesta nova faceta de la seva sexualitat, aleshores s'atreveixen a explorar un altre vessant, que és la vessant de dona fetichista o dona BDSM dominant.
Segur que hi ha molts oients que ens estan escoltant ara i que senten curiositat pel BDSM. Quina creus que és la millor manera d'iniciar-se en aquestes pràctiques, Ignasi?
Parlant amb la teva parella. Clar i ras i curt. Que aquí hi ha un gran problema. Em trobo molta gent que senten aquests tipus de tendències vers el BDSM i que no s'atreveixen a dir-li a les seves parelles, no fos cas que les seves parelles les rebutgin. Això és encara una situació bastant habitual. A part d'això, a internet tenim molts, molts, molts foros en els quals informar-se. Ja tenim la sort que actualment es pot accedir molt fàcilment a literatura de qualitat sobre el món del BDSM. L'editorial Bellaterra, per exemple, a casa nostra, edita llibres boníssims, i l'editorial Greenery Press, que és nord-americana, fa llibres molt bons sobre BDSM. S'estan fent a casa nostra multitud de tallers, cursets i formacions. El que sí és, si us plau, que la gent que vulgui practicar, primera, que no es quedi en una única versió, és a dir, el BDSM és molt ampli, hi ha molta gent que està pontificant sobre com s'han de fer les coses, que facin petits tasts d'aquestes diferents pràctiques i que vagin veient quina és aquella pràctica que els agrada i puguin arribar a saber el per què això m'agrada.
Suposo que anar a un d'aquests locals, Ignasi, a alguna gent per introduir-se li fa una mica de por, no? És millor ja anar-hi quan ja has fet una primera aproximació al BDSM i has practicat o has provat coses a casa?
O una altra opció és triar quin és el millor moment per anar a aquest club en base al calendari d'esdeveniments que tingui cada club. És a dir, on un club no està constantment 24 hores al dia, 7 dies a la setmana de festa perpètua. És a dir, no és el mateix anar-hi un dijous a les 5 de la tarda que un dissabte a la nit.
Sexydream Punès, la teva botiga eròtica online, t'ofereix la revolució sexual.
I ara que hem après una mica més sobre BDSM, volem portar-ho a la pràctica. I per fer-ho, què millor que visitar un club de BDSM. Qui hi ha anat és l'Oriol Petit. Oriol Petit, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. On has anat a veure?
He anat a un club de BDSM que us vull posar primer de tot un document sonor perquè tothom, vosaltres les primeres, us poseu en situació.
Això és un altre tipus de restricció, molt més... És de metall, bàsicament, és com una gàbia. És una gàbia que se'n corretja, llavors amb el teu mateix propi pes és qui t'immobilitzes. Des de pessigolles aquell que li agradi, pot ser humiliació, pot ser els que siguin sàdics i masoquistes pues, poden jugar amb un fuet, també. Aquí la gràcia és estar immobilitzat, bàsicament. Hi ha gent que vol sentir l'experiència també de sentir-se tancat, o sigui, a vegades pot ser que es quedi tancat aquí i l'altra persona marxi una hora i després torni, i això està disposat per poder fer xivari.
O sigui, això que hem escoltat era d'una masmorra, era la descripció d'una masmorra?
Tu ho has dit, això és dins d'una masmorra d'un club de BDSM d'aquí de Barcelona, i qui ens explicava algunes de les coses que s'hi poden trobar és el Matías, un dels usuaris habituals. En el seu cas, no tant de la masmorra, però sí del club. I ja heu sentit, suspensions, retencions, shibari, quedar-se tancat en una gàbia, Vull dir, ens situem, no?, una mica per on va el tema. Uh-huh. Aquesta era la part més hardcore, d'alguna manera, no?, més forta del club. Us heu d'imaginar que tu entres en un lloc que d'entrada hi ha un detall molt important, i és que la seva ubicació és secreta. O sigui, hi ha diversos clubs BDSM a Barcelona, però diria que cap o gairebé cap dona públicament d'entrada la ubicació. Un cop tu t'interesses, et poses en contacte amb ells, et diuen on és. És a dir, que des de fora no sembla el que és. Des de fora, aquest club es diu El Atelier i està a l'Eixample, només puc dir això, El Atelier, i és com una mena de local amb d'arts escèniques, com un taller d'arts escèniques.
Com si anessis a veure unes classes de teatre o alguna cosa així de fora.
Sí, podria ser un lloc on fessin classes de teatre. Sí.
Curiós,
sí,
sí, això. Sí, sí.
Però és a dir, tu et vas posar en contacte, vas buscar clubs de BDSM a Barcelona, et vas posar en contacte amb ells i ells et van dir el lloc i veus, mm-hmm, et vas citar-te en un lloc que no sabies ni qui era, ni qui era la persona amb qui havies quedat.
Sí, sí, de fet, em van donar l'adreça i vaig passar per davant sense saber ben bé on era, vaig haver de retrocedir. Ah, vale, que era aquí.
Vam dir que no faries res perillós aquest estiu, però vale.
No, perillós no. Des d'aquí agrair al Javier Marco, que és l'ànima d'aquest local, que és qui em va atendre, em va guiar per tot el club. No el sentirem amb ell, sentirem a la seva dona. Ara l'escoltareu com explica com funciona aquest club. Primer, un altre document del Matías, aquest usuari, perquè us deia que en realitat ell hi va més com un club social.
Aquest tipus de clubs m'agrada l'ambient que hi ha i sobretot vinc per la part més social. Majoritàriament no vinc a jugar. Em trobo amb gent que és molt agradable, que és molt oberta de ment i prenc una Coca-Cola i si em ve de gust puc jugar, però no és l'habitual en el meu cas.
Ja ho sentíeu, que potser tenim la idea molt allò dels fuets, de les cadenes, dels nusos, i hi ha gent que va a conèixer gent, a passar l'estona, a xerrar, a compartir interessos.
Tu vas vestit normal allà? Com vas vestit?
Mira, bona pregunta. Vas vestit normal, sí. El que passa és que una de les primeres coses que veus en el local, diguéssim, en la part que pot arribar a ser més pública del local, abans de creuar una cortina que ja comences a veure, a intuir més el que és el BDSM com a tal...
Clar, això és el que t'anava a dir, que hi ha quan entres, perquè has dit de fora que hi havia, sí, i hem passat la masmorra,
no,
però
no,
entremig,
no, ja,
entremig, què hi ha?
Exacte, pot costar d'imaginar, intento explicar-vos. L'entrada és acollidora, i hi ha objectes com el que us anava a dir, per exemple, disfresses, que podrien estar en un local d'arts escèniques, no? per disfressar. No? En aquest cas es fan servir per tot el tema de cross-dressing, no? d'entrar en roleplay, etcètera, no? Disfressar-se per entrar a jugar a altres coses. Però tu veus disfresses i podria ser qualsevol local teatral, no? En aquest sentit. I heu d'imaginar-vos un ambient molt acollidor, una estètica molt cuidada, mobles, en aquest cas, restaurats pel mateix Javier, una llum tènue, música suau, i a poc a poc, conforme vas entrant, passes primer una porta i després hi ha una cortina en què ja comences a veure realment algun fuet, una biblioteca plena de llibres de BDSM, fotografies i quadres a les parets molt suggerents, per no dir explícits...
Allò comences a intuir, no? És gradual, no?
Exacte. És molt gradual, és molt gradual. És una entrada progressiva, no?, en el BDSM. De sobte veus un poltre on posar-se de genolls, una mena de banc on ajeure's i rebre cops o fuetades, però això ja ho trobes més endins, com en una segona habitació. Tu, un cop entres, hi ha sofàs, hi ha butaques, hi ha tauletes, hi ha una petita barra on poder demanar una Coca-Cola, com deia el company, i ja sobte, doncs, hi ha una camilla amb unes corretges, hi ha una col·lecció de fuets penjats de la paret, i hi ha dues habitacions una mica com al fons, en què les portes estan obertes, I tu ja veus, doncs, aquest poltre on rebre fuetades, veus les pales de spanking que li diuen a la paret, veus els flageladors, hi ha una sala, una d'aquestes dues habitacions està, diguéssim, muntada com si fos una consulta mèdica, amb una camilla, amb un material, hi ha agulles, que sona fort, però les agulles són uns dels elements, sí, que s'utilitzen en pràctiques tirant a més extremes del BDSM. Hi ha la típica bata i material mèdic per entrar a jugar a tot el que és més tema rol, de muntar una escena, no? I, doncs, aquesta és una mica l'estètica del local.
Però tot això està de forma decorativa allà i ambiental, o hi ha gent que ho fa servir, o tu pots fer-ho servir si vols, el poltre es pot fer servir, la masmorra també, o està allà perquè...
Està,
per crear ambient.
Mira, està per fer-se servir. Està per fer-se servir. Jo no vaig veure fent-ho servir a ningú. Jo vaig anar amb una hora de la tarda en què tot just hi havia 4 o 5 usuaris del local. Ningú estava practicant com a tal. La idea és que tothom qui vulgui pugui disposar de tots els elements que hi ha en el club. El que passa és que un cop entres en el que ells solen dir-li una sessió... Doncs ja hi ha certes normes que, si voleu, després acabem d'explicar en quan es comença la pràctica com a tal, no? Escoltem a la Diana, la dona del Javier, que és qui em va acompanyar també en aquesta tour pel club, i em va fer molta gràcia com definia ella el club de BDSM.
També és un sitio donde el espacio puede dar a muchos diferentes juegos y depende un poquito de tus preferencias, tus fantasías, tus deseos o incluso del momento, pues puedes disfrutar un poquito de una manera o de otra. Es como un chiquipar para adultos, yo creo.
Mira, no l'hagués definit millor, és veritat.
Molt bé, sí.
Doncs això, la idea és entrar i deixar-se
portar. Comptes de piscina i boles, doncs masmorra, no?
Sí. La masmorra, atenció a això, eh? La masmorra és a baix, en una mena de sòtan, darrere d'una paret secreta. Hi ha una paret a l'entrada, que tu no veus que hi hagi una porta allà, hi ha una porta, baixes unes escales i et trobes ja un espai més fosc, cadenes a la paret... manilles, una gàbia, subjeccions, suspensions, una gàbia en suspensió, no?, penjada d'una barra, un gronxador de cuir, més fuets per donar i per vendre tots els que vulgueu, les barres per fer shibari. Escolteu, perquè us feu una idea, les pràctiques que a la mateixa Diana li agrada fer al club.
Yo es que soy muy polifacética, a mí me gusta todo, es decir, un día puede ser un tema de impacto, restricciones en la mazmorra, otro día me puede gustar, yo qué sé, mismo un juego de granja o a hacer, bueno, el tema de crossdress. Hay una máscara de vaca, hay una máscara de caballo, hay una silla de montar, hay cadenas, hay restricciones, hay jaulas, puedes hacer un juego de este tipo. Es que es muy divertido.
A mi la màscara de vaca és el que més m'ha sobtat de tot plegat,
hi ha,
crec.
Hi ha fins i tot un escallot per fer la disfressa completa.
Molt bé.
Sí, sí.
I la gent com hi va? La gent hi va sola, hi va en parella?
La gent hi sol anar en parella, però també hi pots anar sol. És a dir, hi ha parelles a qui els agrada el BDSM que busquen un espai on fer aquest tipus de pràctiques amb seguretat, amb els elements que potser no tens a casa, no? Amb molt més espai, amb un lloc que està preparat per això, però també s'hi va sol en aquest ambient més de tipus liberal, com deia el Matías abans, de conèixer gent, de compartir una conversa i potser vés a saber si fer un pas més enllà. O, per exemple, veure què fan els altres i simplement descobrir noves pràctiques, preguntar com es fa alguna cosa. Escolteu la Diana, que ho explica molt bé.
Lo importante es que nadie te va a mirar mal. O sea, no tienes por qué hacer nada que a ti no te apeteciera o que no se diera la circunstancia. Depende un poco del momento, se puede dar juego entre personas que no son pareja habitual, pueden haber entre varias personas. Es que realmente es un poco fluido, es decir, es algo que tú no sabes exactamente lo que te vas a encontrar.
I el que us deia, no sol haver-hi gaire privacitat. És a dir, normalment les portes d'aquestes habitacions estan obertes i, en principi, tothom pot mirar. Això sí, hi ha unes normes de no es pot tocar a algú sense permís, no està ben vist quedar-se allò mirant a la porta permanentment durant molta estona, no es pot interrompre quan algú està en alguna pràctica, però si ha sorgit prèviament, doncs potser es pot compartir alguna pràctica amb algú que quan has arribat al club no t'esperaves que seria amb aquella persona.
I hi ha alguns requisits per entrar? T'has d'inscriure? Et demanen alguna cosa?
La majoria, com us deia, primer t'has de posar en contacte amb ells, molts et fan fer-te soci del club. En aquest cas estem parlant d'un club que és una associació sense ànim de lucre. Per tant, funciona amb socis. Tu has d'arribar com recomanat, perquè arribes en aquest club coneixent-ho d'alguna manera, et fas soci, pagues una quota que no és gaire elevada i pots entrar al club, diguéssim, sempre que vulguis, no? Altres clubs es basen molt més en la fórmula, en el model de negoci, per dir-ho d'alguna manera, de llogar els espais, llogar les habitacions o les sales que tenen, i aquí sí que se'n sol fer un ús més privatiu. És a dir, jo llogo un espai per una hora o dues hores amb la meva parella i vaig i sí que puc gaudir d'aquella sala de manera privada, sense que ningú m'interrompi.
Uh-huh. I si algú va per primer cop al club, per on comença?
Mira, és el que deia la Diana ara. Passejar, observar, preguntar, parlar. Això és el que ella recomana a algú que entri per primer cop al club.
Lo bueno es que se dé una vuelta tranquilamente, que vea lo que hay, que hay muchos también juguetes, por decir, de diferentes tipos. Si no sabe cómo funciona, para qué sirve, que consulte, como consulte al jefe de sala, que consulte a la gente, que es lo que eso es lo bueno de venir a un club BDSM, es decir, porque hay gente que sabe cómo hacerlo, cómo utilizarlo, siempre te puede explicar, puede compartir.
D'alguna forma, perdre la por, no? a preguntar allò que no saps, o escolta, això com s'utilitza, o escolta, a mi m'agradaria fer servir això, però no tinc amb qui, com... Són, en aquest cas, a més, a l'atelier, molt macos, molt amb ganes d'ajudar, d'alguna manera, i amb ganes de trencar una mica també algun tabú que encara hi ha i alguna idea negativa al voltant del BDSM que encara hi ha en molts entorns socials, no?, avui en dia. Llavors, ells són molt de fer pedagogia i de fer didàctica del BDSM.
Perquè suposo que el seu interès quan van crear això devia ser aquest, no?, divulgar sobre aquestes fantasies que hi ha molta gent que té i que hi ha molta gent que es pensa que només ells les tenen o que són molt estranyes o el que sigui, que són molt freqüents.
Exacte. Normalitzar totes aquestes pràctiques i bàsicament és un projecte de vida del Javier Marco, que és un apassionat del BDSM i fa molts anys que es dedica a portar clubs i té una experiència que segur que si el coneixeu perdeu la por a qualsevol por que pugueu tenir al BDSM.
I el dia que vas anar a l'atelier ens deies que havies coincidit amb tota una personalitat d'aquest món del BDSM.
Sí, perquè a més dels usuaris normals, jo vaig anar un dia que coincidia que feien una xerrada, també munten actes així com xerrades i alguns tallers en concret per aprendre.
Divulgació, no? El que deies ara.
Exacte, munten tallers, munten jornades específiques d'algun tipus de pràctica, no? Vaig coincidir amb un neurocientífic que és investigador del dolor a la Universitat d'UCLA, a Los Angeles, que es diu Hermes Solenzol. Ell és tota una eminència en el món del BDSM, és practicant de tota la vida i, clar, és neurocientífic expert en percepció del dolor.
O sigui, una veu de que té totes les característiques perfectes, no? Perquè és neurocientífic, la part del cervell, el dolor, el plaer, però a més també ho practica.
I ara està jubilat i es dedica plenament a fer divulgació del BDSM, escriu novel·la eròtica centrada en el BDSM i volta pel món, quan el conviden a diversos clubs o xerrades i tal, explicant tots els seus coneixements, sobretot enfocats en aquesta part més científica del dolor, no? I amb ell, doncs, vam estar comentant tota la seva experiència. Ell és membre d'una organització de BDSM molt important a Los Angeles i ell ha estat, com li diuen, monitor de masmorra. Ell és un dels experts del club que vigila que tot funcioni, que supervisa d'alguna manera les pràctiques que poden fer els usuaris que hi ha en aquell moment al club, no? Sempre hi ha d'haver algú amb experiència, amb la confiança del club, per poder dir això s'està anant de les mans o si hi ha algun problema, atendre'l, no? Escolteu, d'entrada, els avantatges i inconvenients que ell troba a l'hora de practicar BDSM en un club i no a casa, no? Perquè algú pot pensar, escolta, jo potser a casa provo algunes coses, però no em veig en un club, no? Bueno, té els seus avantatges i inconvenients.
La ventaja es que vas a tener un sistema de seguridad a tu alrededor, donde si hay algún problema la gente te va a ayudar. Y además puedes incluso pedir a la gente que te enseñe cómo utilizar cosas, cómo utilizar los instrumentos, cómo hacer determinadas cosas. El problema es que todo el mundo te va a ver. Claro, mucha gente cuando empieza, para ellos el BDSM es muy sexual y es algo que no quieren hacerlo de forma pública, quieren hacerlo de forma privada. Entonces mucha gente prefiere hacerlo en su casa, ¿no? Y ya cuando se tiene una cierta práctica, pues es cuando ya se da como un paso más y hacerlo de forma pública.
Doncs això, que d'una banda tens aquest entorn de seguretat, tens moltes eines, tens gent que et pot aconsellar, però perds privacitat, això està clar. I em agrada molt també una explicació que va fer sobre... no? Perquè, clar, és que ho dèiem al principi, corretges, fuets, gàbies, cadenes... verdaders aparells de tortura, no? Vull dir, hi ha imatges... Quan tu no estàs avasat en aquest tipus de material i entres per primer cop en un club així...
Clar,
la imatge és impactant,
molt,
no?
Tot el que et trobes, sí, sí.
Exacte. I és que aquí es juga no només amb el dolor, sinó amb un altre element clau per entrar en tot el que és la consciència BDSM, que és la por.
Pero es que esto se hace a propósito porque se busca un impacto visual. Porque date cuenta que no se juega solo con el dolor, se juega con el miedo. El entrar en un local así... Aún a personas que lo han hecho durante mucho tiempo y ver esos instrumentos, las cruces de San Andrés, todo ese mobiliario especial, ¿no? Que recuerda a instrumentos de tortura, pues produce miedo y ese miedo produce una descarga de adrenalina que es lo que empieza la sesión, ¿no? Se empieza con ese miedo, con esa excitación.
I una vegada ja estàs a dins de l'ambient i amb aquestes sensacions i has vist el material, ell recomana començar amb algunes pràctiques en concret?
Sí, clar, sentíem que parlava potser del material més extrem, no? Però hi ha moltes maneres d'insar-se en el BDSM de manera progressiva. Ell, en concret, fa un avís, i és que el bondage compta, que té els seus riscos, ara els sentirem. En canvi, pràctiques de dominació... en què no hi ha un impacte físic, un dolor real, són molt bones per començar a entrar en aquest món, el roleplay, els assots, de manera gradual.
El bondage, las ataduras, se consideran también como un juego muy preliminar y también pueden ser muy peligrosas, sobre todo si se hacen suspensiones. Pero aún sin hacer suspensiones, una atadura en un sitio malo donde se presiona un nervio puede producir una lesión muy importante. Entonces, yo empezaría con juegos de dominación-sumisión, de dar órdenes... de un sexo un poco a lo bruto, más agresivo, con azotainas. Las azotainas, muchas personas tienen fantasías con azotainas y es muy difícil hacerle daño a alguien pegándole en el culo, ¿no?
Doncs això, començar potser amb un assot, amb un joc de submissió sense el component sàdic com a tal, no?
És que ara el sentíem que deia que es pot fer BDSM i no té per què ser molt dolorós, pots gaudir-ne sense dolor.
Exacte, aquesta és una idea clau. No tot el BDSM implica dolor, hi ha moltes pràctiques que no... Tot plegat, no ho hem dit, però evidentment des del consens, també m'explicava l'Hermes aquesta idea de no és no i sí és sí, i pactar prèviament fins on arribarà una sessió de BDSM, no? El consens, En anglès tenen les sigles SCC, sensat, consensuat i... Ai, espera, que ara me n'oblidaré. Sensat, segur i consensuat. SSC. Sensat, segur i consensuat. Això és bàsic per la pràctica del BDSM.
És bàsic pel sexe i també pel BDSM, clar.
Uh-huh. I si parlem de dominació, que és una d'aquestes maneres d'iniciar-se, molt interessant la resposta sobre com exerceixen la dominació els homes, les dones, les persones heterosexuals i homosexuals.
Hay estilos distintos. No es lo mismo un hombre heterosexual dominante que un hombre gay dominante, porque cuando los hombres son sumisos suelen buscar un tipo de relación un poco más brutal, con más dolor o con más humillación. Siempre es un poco más extremo cuando el hombre es un sumiso, ¿no? Y entonces eso hace que las mujeres dominantes también sean más extremas, porque eso es lo que buscan los hombres sumisos, ¿no? Estamos hablando de una relación heterosexual. En mi experiencia, cuando el hombre es dominante y la mujer es sumisa, es una relación un poco más gentil. El hombre tiene mucho más cuidado con lo que hace. Es quizá, por decirlo de alguna manera, menos brutal, ¿no? Aunque yo he visto mujeres masoquistas muy extremas.
Curiós això, eh? Quan l'home és submís, el més habitual és que justament quan l'home és submís siguin les pràctiques més extremes, segons Hermes Olenzol.
I suposo que el pacte aquest del no és no, el sí és sí, el que s'ha pactat, és el que s'ha pactat i durant la sessió és millor no canviar les regles del joc, no? Perquè hi pot haver aquí confusions.
És
no?
Que això és molt interessant perquè, a més, ell com a neurocientífic ens avisa que quan entres realment de ple en una sessió de BDSM entres en un estat d'alteració de la consciència i no és moment de prendre decisions.
Quan se negocia una sessió se preestablece lo que se va a hacer y de ahí no te sales. No se cambian los límites dentro de la sesión. Aunque las dos personas estén de acuerdo, no es una buena idea renegociar la sesión sobre la marcha, porque la persona sumisa suele entusiasmarse mucho y perder el control. Estás un poco como drogado. Entonces no es un momento para tomar decisiones. Las decisiones se toman antes de empezar una sesión.
Et va parlar de la paraula de seguretat, perquè fins ara no ho hem comentat, però és important,
sí.
No, també, perquè
sí.
Per establir els límits hi ha vegades que és necessària. De vegades ho hem comentat a la revolució sexual.
Sí, molt interessant. La paraula de seguretat és opcional, segons Hermès Solenzol, és molt útil, però justament per aquest estat d'alteració de la consciència, d'aquesta mena d'estar drogat, no? que ell explicava, diu que fins i tot a vegades les persones poden arribar a no poder parlar. Entren com en una mena de sublimació, no sé com dir-li, d'un estat molt fora de la consciència raonable, no? Racional, que en alguns casos perden la parla. Per tant, ell sí que insistia que la paraula de seguretat és útil, pot ser recomanable, però no pot ser l'únic element d'avís o de seguretat en una sessió de BDSM. Cal estar atent a altres indicadors.
És que més enllà de la paraula de seguretat, el més interessant és això que deia en aquest últim tall de veu que hem escoltat, que és pactar els límits primer i no sortir-se d'aquests límits, perquè sí que és veritat això que deia, que entres en un estat d'excitació, que potser aguantes més el dolor del que és normal o estàs disposat que et facin coses que d'una altra manera no estaries disposat que te les fessin.
Mm-hmm. I molt curiós, a mi em va cridar molt l'atenció que justament qui sol perdre el control és el submís, no el dominant, no? Que això potser d'entrada penses que és el dominant que li agafa el gustet i se comença a animar. I justament és el que deies, que a vegades és el submís que entra tant en aquest rol que perd el control de si mateix, no?
En totes aquestes pràctiques, l'orgasme no és l'objectiu? O sí, o tot això es fa per arribar al clímax, o com va la cosa?
Mira, molt interessant, perquè, clar, d'entrada pensem en el BDSM en clau sexual, no? Però en aquests clubs, justament, com dèiem abans, gairebé us diria que el factor sexual és secundari. Moltes pràctiques no inclouen un tema sexual explícit. En alguns clubs m'explicava l'Hermès que la penetració està prohibida directament i com dius, l'orgasme no és l'objectiu en la gran majoria de casos de les sessions de BDSM. Última resposta d'Hermès Solenzol és llarga, però escolteu-lo perquè és molt interessant.
De hecho, en locales públicos la sesión no suele involucrar mucho sexo y desde luego no hay penetración. Algunos clubs no permiten la penetración de entrada. Bueno, de pene en vagina se puede permitir la penetración con dildos, por ejemplo, y no se suele acabar en orgasmo. De hecho, la persona dominante o el top no suele tener un orgasmo o una eyaculación. Es muy corriente que, sobre todo si la mujer es la persona bottom, se tengan orgasmos. Yo he visto, y parece increíble, pero yo he visto mucho el tener orgasmos por dolor. Es decir, tú empiezas a dar rebarazos a una mujer y al final se corre, tiene un orgasmo. Y esto es mucho más frecuente de lo que se puede uno pensar.
Una mujer o un hombre, no entenc, que també pots fer-se córrer a hòsties.
Sí. Entenc que sí. Ell, la seva experiència en aquest cas era heterosexual, llavors ell parlava de dones perquè les seves pràctiques habituals són heterosexuals. Deixeu-me agrair moltíssim al Javier Marco, a la Diana, a l'Hermes Solenzol, que em van atendre superbé en aquest club. Animo els oients a perdre la por. Hi ha moments que et pots sentir descol·locat si no estàs avesat a la pràctica del BDSM, però en general, almenys en aquest cas de l'atelier, la seva voluntat és obrir portes i donar a conèixer aquest món a quanta més gent millor.
Doncs moltes gràcies. Hem parlat del BDSM amb aquest reportatge de l'Oriol Petit. Fins a la propera, Oriol. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona nit.
La revolució sexual. Les nits de sexe a RAC1 amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Quan practiquem BDSM, la línia entre el dolor i el plaer és molt fina. Avui ens preguntem per què pràctiques objectivament doloroses, com les natjades, per exemple, poden provocar tant de plaer sexual i en descobrirem de noves que potser mai havíeu sentit.
I en parlem amb Verola Poc, que és psicòloga i sexòloga, especialista en fetichismes i sexualitats alternatives. Verola Poc, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I benvinguda a la revolució sexual. Ara, la línia entre el plaer i el dolor, com dèiem ara, és més prima del que sembla? És a dir, com pot ser que sentir dolor, que és una cosa a priori negativa, pugui arribar a ser plaent?
A veure, sí, la línia és fina. I a més és que potser podem pensar que dolor i plaer són coses oposades, però no és així, és que es poden donar a la vegada. Quantes vegades, per exemple, això segurament persones que portin sabates de taló m'entendran, que portem tot el dia amb les sabates de taló i ens les traiem i és un plaer enorme a la vegada que ens està fent mal, perquè el peu ens continua fent mal després de tot el dia amb les sabates, no? Per tant, plaer i dolor es poden donar a la vegada. I llavors, en el sexe, que és un moment de molt de plaer, o hauria de ser-ho sempre, de molt de plaer, el dolor pot ser un complement en algunes persones. Per suposat, això és una qüestió d'uns gustos molt personals.
Hi ha una explicació cerebral o hormonal que expliqui això, que el dolor i el plaer siguin el mateix o estiguin tan a prop?
Sí, a veure, per començar, com deia, els sistemes que processen el dolor i el plaer, el cervell, són diferents i, per tant, es poden donar a la vegada. Llavors, com l'exemple que posava. Llavors, a més, hi ha una qüestió hormonal, que és el tema de les endorfines. Quan estem sentint plaer, es lliberen endorfines, que és l'hormona tradicional del plaer. Però és que quan sentim dolor, també s'alliberen endorfines, perquè és una manera que té el cos de contrarrestar aquest dolor. Per tant, posem-nos en situació, estem en una trobada sexual, tenim plaer, endorfines. A més, hi ha dolor, més endorfines. Tenim com un doble xute d'endorfines, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, això fa que pugui ampliar, que pugui ampliar-se aquesta sensació de benestar.
Clar, més enllà del sexe, a banda d'aquesta situació que deies tu, no, ara, de quan et treus les sabates de taló, aquell dolor que és tan plaent, o quan et fan un massatge també, que a vegades és molt dolorós i alhora aquell dolor et provoca molt
quan
de plaer.
Quan et treuen una contractura, no?
Per exemple.
Estava pensant en això mateix, que tens aquella zona supercontracturada i dius, uf, m'està fent mal, però m'estàs fent sentir bé a la vegada. Doncs seria una mica el mateix exemple, sí.
Portant-ho al terreny del sexe, parlem de diferents tipus de jocs que podem fer amb la parella i que tenen aquest component de dolor. Alguns busquen aquest dolor i altres juguen amb aquest dolor, forma part de la pràctica. Un dels més coneguts és l'spanking. Ens pots explicar què és exactament per qui no ho hagi sentit mai?
Sí, l'spanking és... abans heu parlat de les natjades, doncs seria... donar cops a l'altra persona, per dir-ho d'una manera molt clara. Hi ha diferents nivells. És un continu. Hi ha nivells que són més lights i que en moltes trobades sexuals, doncs algú agafa i dona una natjada i ja està. I hi ha moments més heavies, podríem dir, no? De sessions que són només d'aquest spanking.
Què recomanes tu per a la pràctica de spanking, Arola?
Uf, primer de tot, confiança en l'altra persona. Sempre tenir molt clar amb qui estem fent determinats jocs, sobretot quan els portem amb un extrem. Doncs això, tenim molt clar amb qui estem, la confiança que tenim, parlar, la comunicació també és molt important, saber fins a on podem arribar o fins a on volem arribar, perquè quan estem en un moment de sexe, amb aquelles sensacions d'endorfines que parlàvem abans i tot el context, bueno, doncs potser ens deixem portar més del compte i bé, no tenim prou clar com dir les coses, bueno, pot ser una situació més complexa de cara a la comunicació, per tant, parlem-ne abans de què volem i de quines sensacions volem aconseguir. Per tant, confiança i comunicació per mi fonamentals.
Però seria una de les pràctiques dins del BDSM que més es fan, no?
Sí. A veure, dins del BDSM implica moltíssimes pràctiques diferents, no totes vinculades amb el dolor, perquè el BDSM en el fons és cedir el control a una altra persona i pot implicar dolor, però també pot implicar humiliació, per exemple, o algú que dona ordres i una altra persona que serveix. O sigui que hi ha diferents possibilitats, però dins de les pràctiques que busquen el dolor, l'espanking seria de les més habituals.
Una altra d'elles, per exemple, també serien els jocs amb cera, no? Que dins de la comunitat BDSM, per exemple, també es fa. Com, en què consisteix i com es fa?
Bueno, els jocs amb cera, agafar la cera i posar-la en diferents parts del cos de l'altra persona, per tant, de sentir aquesta escalfor i el mal que pot fer aquesta escalfor. Sempre de manera controlada, si us plau. Vull dir, quan estem parlant de jocs amb dolor, com deia abans, fem-lo amb algú de confiança i controlant aquestes sensacions. Perquè amb la cera, per exemple, com ho podem controlar? Doncs hi ha diferents tipus de cera. Si anem a botigues eròtiques, veurem que ens poden vendre ceres amb de soja, de parafina, de materials que no necessiten tanta temperatura per aconseguir la cera i, per tant, no cremen tant.
Millor fer servir la cera d'una botiga eròtica que la cera d'una espelma que tinguis a casa,
sí.
No?
Sí, sempre que puguem assessorar-nos, millor, perquè al cap i a la fi estem parlant de pràctiques a veure, que de manera light no tenen cap conseqüència, però bueno, que una cremadura, si no la volem, pues és desagradable, per suposat.
Com pots controlar-ho amb la cera, el dolor? Perquè amb una netjada, amb la que dèiem abans de l'espanking, és fàcil controlar el nivell de dolor que provocaràs, però amb la cera et pots equivocar fàcilment.
Sí, clar. Sempre està bé informar-nos abans de fer determinades pràctiques. Tenir informació de què estem fent i no anar allò a lo loco, no? Però, per exemple, amb la cera, com deia, hi ha diferents tipus d'espelmes i de cera i, per tant, algunes tenen més o menys temperatura. Si us plau, no comencem per llocs més sensibles. Tots podem intuir que una cremada, jo què sé, en un braç no és el mateix que en una zona íntima, genital, no? Bueno, doncs anem començant de manera pausada, diguem. La distància en la qual llancem la cera també ajuda, perquè hi ha més recorregut. La distància, vull dir, des d'on tenim l'espelma fins al cos. Si hi ha més recorregut, hi ha més temps perquè la cera es vagi refredant una miqueta. Bueno, i després anar provant, però sempre gradualment.
Amb el trampling, per exemple, que és un altre dels jocs que pot implicar dolor, en què consisteix? Arola, per qui no ho hagi escoltat, t'expliquem què és.
Vale, el trampling és una pràctica que està dins de tots els que serien els jocs de fetichisme de peus, del foot fetish, que implica trepitjar una altra persona. O sigui, normalment la persona que és fetichista que s'estira al terra i l'altra persona, doncs, trepitja. Vale? No és una pràctica que busqui el dolor directament, però sí que pot haver-hi un cert malestar. Sobretot, ja es pot fer trampling de moltes maneres. Hi ha versions més heavies que ho fan amb sabates de taló i, per tant, poden causar més mal a la persona que està sota. També s'ha de saber on trepitjar i com trepitjar per també controlar aquestes sensacions.
I una altra pràctica que tu ens has explicat preparant aquesta entrevista és el pony play, que també no busca el dolor, però pot ser dolorós o almenys incòmode, clar.
Clar, exacte, és el mateix. Vull dir, hi ha moltes pràctiques que potser no tenen l'objectiu de buscar el dolor, però associat el tenen, no? Aquest dolor. El pony play, que és, bueno, una persona que fa de cavall, no? I una altra, doncs, que es pot anar, doncs, pot posar a sobre. Imaginem-nos, si estem a quatre potes caminant per tota una casa, per dir-ho d'alguna manera, al final faran mal als genolls. Bueno, forma part del joc.
I aquest mal als genolls, en un estat d'excitació, i si estàs fent aquest rol o aquest joc, doncs és el que et porta el plaer, et pot també donar-te plaer, no?
Exacte, el context. La situació i el context sempre és molt important. Perquè, a veure, per molt que a una persona li pugui agradar el dolor, que ja he dit abans que és una qüestió personal, vale, a algú li pot agradar molt el dolor, però si un no està en un context eròtic, per suposat això no li agradarà. Per tant, sempre la situació en la que estem creant aquest morbo, aquesta excitació, és la que ens ajudarà a que determinades sensacions les interpretem com a positives.
Un clàssic són els jocs de lligar-se, no? Amb cordes, per exemple. La finalitat no és fer-se mal amb les cordes, lògicament, però també hi ha dolor en aquest joc de cordes del BDSM.
Clar, pot haver-hi. A veure, totes aquestes pràctiques es poden fer amb diferents intensitats. Llavors, amb una intensitat fluixa, bueno, doncs si algú la lliga pel llit, per exemple, doncs possiblement bueno, no causarà massa dolor, però si ens anem a pràctiques més a l'altre extrem, bueno, doncs possiblement sí que pugui tenir aquesta incomoditat, per exemple, alguns nusos de shibari o suspensions, o, bueno, doncs sí que pot tenir un component associat amb el dolor. I les pinces, no ens oblidem, em sembla que no hem parlat de les pinces. Les pinces també es fan servir en temes de buscar el dolor. Pinces als mugrons o a diferents parts del cos també juguen amb aquesta sensació de dolor.
Clar, hi ha persones que aguanten molt bé el dolor i d'altres que l'aguanten molt menys. Entenc que les que l'aguanten molt bé són les que poden gaudir durant el sexe d'aquest dolor, perquè una persona que no aguanti el dolor no crec que li agradi, o potser sí, tenir unes pinces als mugrons o als llavis de la vulva.
Clar, a veure, és cert que les persones tenim diferents llindars del dolor, però no necessàriament les persones amb un llindar més alt disfrutaran o tenen més predisposició a que els agradi el dolor durant el sexe. El que sí serà important serà conèixer aquest llindar perquè cada persona doncs, aguantarà més o menys. Però no crec que estigui relacionat, no conec estudis en aquest sentit, però no crec que estigui relacionat. Si està relacionat amb el nivell que es pot aguantar durant una sessió. Tenint en compte que aquest llindar és variable, perquè si estem en el moment d'excitació, segurament pujarà el nostre llindar. Vull dir, tindrem més tolerància al dolor en una situació d'excitació que si no estem excitats.
Hem de dir i deixar clar que el dolor en el sexe pot ser plaent sempre que sigui una sensació buscada. És a dir, per exemple, la penetració quan ens fa mal no és molt difícil que arribi a ser plaent perquè no és un dolor que estem buscant i és algo que ens crea rebuig. Al contrari, no? Ha de ser un dolor sempre una sensació buscada en el joc.
Totalment, totalment. Això que quedi claríssim. Vull dir... tot això que estem explicant sempre és quan estem buscant aquesta sensació de dolor. Si no l'estem buscant, el dolor no ens ajuda en absolut. Vull dir, no... això que dèiem de les endorfines i de més, cal tenir en compte que hi ha una part psicològica important i si estem predisposats a aquest dolor, doncs tot això ens ajuda. Però si el que volem són sensacions plaenteres, no ens ajudarà en absolut. Per tant, sempre han de ser situacions en les quals busquem de manera conscient i consensuada aquesta sensació de dolor.
Precisament ara parlaves d'això, del consentiment i de que tot sigui consensuat. Això ha de ser sempre en el sexe, però quan parlem de pràctiques que provoquen dolor, clar, encara és més important parlar les coses abans, no?
Totalment, totalment, perquè cal saber amb qui estem. I saber fins a on volem arribar. Per tant, tot el que està vinculat amb el sexe i amb el BDSM en especial ha de ser parlat i consensuat abans. De fet, amb el BDSM ja hi ha aquesta pràctica habitualment, no? De parlar, de consensuar les coses, de tenir més o menys clar fins a on es pot arribar, de tenir fins i tot una paraula de seguretat que en un moment determinat atura el joc de cop. Vull dir que això és una bona costum que hi ha al BDSM i que segurament estaria bé que estiguessin en totes les trobades sexuals.
Tenir una paraula de seguretat, deies saber amb qui estem, això vol dir que gaudir del dolor en el sexe és més fàcil quan estem amb una persona de confiança que no pas amb un desconegut?
No sé si és més fàcil, però com a mínim és més segur. Vull dir, quan estem amb algú de confiança, a veure, la sensació de dolor, potser amb algú desconegut, resulta que és una situació que ens dona molt de morbo perquè no hem d'oblidar el context, eh? El context és molt important. Potser aquesta situació d'un desconegut ens dona molt de morbo i la podem gaudir, però potser no és tan recomanable. Intentem fer aquestes pràctiques extremes amb algú que coneixem i amb el qual tenim confiança. Per tant, el que deia, potser es pot gaudir, però sens dubte serà molt més segur i recomanable fer-ho amb algú que coneixem i de confiança.
Doncs hem parlat del dolor en el sexe i en les pràctiques BDSM amb Arola Poc, psicòloga i sexòloga especialista en fetichismes i sexualitats alternatives. Arola, bona nit i gràcies per acompanyar-nos a la Revolució Sexual.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
I com sempre, acabem el programa recuperant una cançó de la llista de reproducció de la Revolució Sexual. Avui, You Know I'm Not Good, d'Amy Winehouse.
Recordeu que la llista sencera la trobareu a Spotify amb el nom La Música de la Revolució Sexual. Bona nit.
Bona nit.
RAC1 us ha ofert La Revolució Sexual amb Anna Alfonso, Rosana Carceller i amb Jordi Nieto al control tècnic.